Panorama Informatiu, una producció dels serveis informatius de Ràdio Puig-reig.
Benvinguts. El Festival Berguedà Folk es trasllada a Gironella. Aquesta és la decisió que ha pres la Junta Organitzadora del Berguedà Folk després de 15 anys a Puig-reig. Millorar l'arbrat del passeig de l'1 d'octubre és l'objectiu de la tala d'arbres que s'està fent. L'Ajuntament convoca un concurs per trobar el nou Vall de Nans de Puig-reig. L'Ajuntament també demana a la gent del poble que s'impliqui i participi en demanar la creu de Sant Jordi per Josep Pont. Els Jocs Florals de Puig-reig ja estan a punt. I sopars de la Casa i la Tòfona del Berguedà en aquesta edició que s'ha fet al bar-restaurant de Cal Marçal. La Polifònica de Puig-reig prepara el seu concert, escenes contemporànies i sopar de la fam de Mans Unides, pa amb oli i una poma. El lema de la campanya és «Compartir és la nostra major riquesa». I el conseller d'empresa visita el Berguedà, visita Paulic i Serradora Boix. La memòria històrica es presenta a Berga i aquesta setmana una conferència al dematí del diumenge. Gironella ja té punt els seus mariats per la Coral Estel. L'oficina jove presenta les seves opcions un camí més fàcil als joves que volen anar a la universitat. Pep Graus és el nou president del Consell Esportiu del Berguedà. Aquests i altres temes avui els parlarem aquí al Panorama Informatiu. I en l'apartat Informe Especial Parlem de Llibres, avui coneixerem el llibre A l'altra banda de la por, un llibre de Marta Orriols, un llibre de proa. I també un altre llibre, aquest és de Joan Manuel Soldevilla. Ens parla de Florence, la indomita. Un llibre de columna. A les vies de so, en Jaume Serra. Us parlem Alicia García i Josep Genescà. Agraïm la col·laboració dels nostres companys, el Diari Regió 7, la televisió de Puig-reig, la televisió del Berguedà, el Diari Regió 7, l'Aquí Berguedà, Nació Digital i Pànxing Berguedà. Comencem.
Bé, i parlem amb el Ferran Vilà. Ferran, explica'm què ha passat, què és, com és que el festival marxa de Puig-reig.
Com tothom sap, hem estat un any sense fer el festival perquè havíem de replantejar moltes coses, havíem de pensar a veure què fèiem, com ho fèiem, i tot després de l'últim any del 2023, sí. Al final no ha pogut ser a Puig-reig, no ens hem entès, potser, o no hem sabut entendre'ns amb l'Ajuntament de Puig-reig, i al final hem considerat que potser a un altre lloc potser hi ha més opcions, no?, de créixer.
Hi ha hagut reunions?
Al principi hi va haver alguna reunió, sí, amb el Pol sí que vam parlar algun cop, i reunions com a tal no n'hi ha hagut més. Hi ha hagut intents de reunions, però al final no s'ha concretat una reunió allò física com a tal.
Perquè com seria el Festival de Gironella? Seria igual que a Puig-reig? Hi hauria alguns canvis?
Ara encara no puc dir massa cosa perquè és molt recent tot, però la intenció és que com a mínim la programació es quedi intacta, o el que puguem mantenir dins de la programació que sigui més o menys el que es feia, el que es va fer l'últim any a nivell de programació artística, que té a nivell d'espai i tot, clar, evidentment tot canvia.
Per tant, seria el mateix festival com si agaféssim una olla i l'agaféssim i la portéssim doncs a un altre foc, no? La traiem d'aquí i la posem al costat. És així.
Sí, al cap i a la fi el festival és un projecte que té el seu públic, té la seva marca, té després de 15 anys, clar, no podem oblidar que hem fet 15 anys, anirem pel 16è. I clar, moltíssima gent ja el coneix, ja ha vingut, i sap que és, bueno, que més que un lloc també és una gent, és una manera de fer, una manera de, no, un tarannà. I clar, això, aquest projecte en si, vull dir, no canvia massa, no? No canviarà en la seva forma, però en el fons no canvia. Vull dir, la gent que vindrà i tot serà més o menys la mateixa, i però clar, això sí que canvia el tema del fer el festival tot junt en un lloc, fer un festival més integrat com poble.
Bé, doncs, Ferran, no hi hauria res ara que pogués retornar al festival a Porreig, o que es pogués compartir entre els dos pobles?
Home, ara és molt poc probable, perquè ara sí que hem apostat ja per fer-lo fora, i necessitem ara tota l'energia destinar-la a com fem aquest impàs, no? de canvi d'ubicació, i després com ho gestionem tot, quin volum de gent podem assumir en el nou espai i tot. Però bueno, que ara per ara ho hem pensat molt, i hem estat un any i mig amb aquesta, no?, aquesta remota a fons, i al final la felicitat.
Molt bé, Ferran, doncs què els diries a la gent, els col·laboradors, la gent que... els voluntaris?
Bé, que mantenim la porta oberta a tothom que vulgui col·laborar i que vulgui ajudar en aquest projecte, que més que un lloc és una gent, i bé, que estem oberts a qualsevol que vulgui donar un cop de mà, com sempre hem estat.
Doncs, Ferran Vilà, moltíssimes gràcies, ja estarem a la guaita de tot el que pugui passar, i a veure doncs què ens explica també l'Ajuntament. Doncs, moltíssimes gràcies, Ferran.
Moltes gràcies a tu també.
L'Ajuntament de Porreig ha posat en marxa un procediment per millorar l'arbrat de l'Avinguda 1 d'Octubre. Després de l'estudi tècnic dels exemplars, on es va determinar que l'arbrat té un creixement deficient que provoca la decadència i la mort d'alguns exemplars, ara es començaran les obres de recuperació. Consistiran en retirar el paviment de cautxú i ampliar els escorcells per aprofitar l'airejament i la penetració d'aigua de la pluja. Els arbres més afectats es retiraran i se substituiran per nous.
I bé, anem a parlar doncs amb Josep Parera. Josep Parera és el regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Porreig. Josep, bé, tothom està esparverat. Què passa amb aquests arbres del passeig d'Octubre? Arbres que ja no hi són. Què ha passat?
Bé, comencem pel començament, que és per on es comencen les coses. Això és anar... La majoria d'aquests arbres, si ens hi fixàvem, no creixien correctament, estaven tots esquerdats, o sigui, amb l'escorça oberta des de baix a la soca, pràcticament cap a dalt. Per tant, ara es veu, quan s'ha fet el primer tall, a corroborar, a part de que això ho va verificar un tècnic, un agrònom, sobre com estaven, llavors aquests arbres tenien data de caducitat, és a dir, ja ben mort. Llavors, què fem? Obrim una mica més els escocells, mig metro per banda, traiem el cautxú que hi ha, que impedeix que filtri l'aigua quan plou, i que és una de les causes que pugui haver passat que no hagin crescut adequadament i que s'hagin fet grans, per entendre'ns. Es farà aquest procés. Un cop fet això, d'entrada... aquest any es faran 20 arbres, perquè hem detectat 20 de nous. Aquests 20 ja tindran un diàmetre i una creu suficientment alt, perquè ja seran arbres macos que ja faran obra, serà el mateix, ja seran pilers, i el que es fa és, el que farà el tècnic, el Joan, és adobar-los amb, això ho sap ell, amb una barreja adequada, i aquests escocells, doncs, arrenar-los amb estella, és a dir, que l'aigua filtri, i apuntalar-los i seguir-los i fer-los un seguiment i tornar a tenir un passeig amb ombra, ben arbrat i que creixi bé. Definitiva, el que fem això. Lògicament no els arrenquem, no els arrenquem perquè sí, que és el que em deia. Se'ls va mirar i vam marcar aquells arbres que estan condemnats a que si els deixaven potser un parell d'anys més, doncs haguessin acabat podrits i podrits de soca cap amunt i haguessin acabat malament. Aleshores ens avancem al fet i ja fem aquesta acció. Un resum que quasi bé ho explica tot és això.
Bé, però ja hi ha coses aquí, hi ha coses que criden l'atenció, no? Per exemple, el terra del que és el passeig, 1 d'octubre,
sí.
Doncs, a l'esquerda. Això tindria que veure una mica doncs, amb aquest mal comportament dels arbres?
Sí, sí, té també un significat, aviam que m'ho va explicar, que és que aquestes esquerdes estan produïdes perquè el no rebre humitat des de dalt, la correcta, per l'escocell, o sigui, pel forat, per entendre'ns, l'arbre no rela avall, sinó que busca cap a les vores. És a dir, no té possibilitat de baixar perquè no té aigua, llavors això no deixa de ser un pas de riera, tot això era una riera, tot i que està canalitzada, també té un pendent, si ens hi fixem, fa baixada. Doncs aquest comportament de l'arrel també té a veure amb la manca d'aigua i potser amb aquesta circumstància que us explicava ara, de que no entrava aigua per enlloc. I ara es mirarà de tots els que arrenquem, es revisarà el tècnic què veu allà, quina terra veu, com la veu, amb quin grau d'humitat, les arrels que hem arrencat, sí, li donaran pistes, pistes ja que les, tot i que ja les sabíem, doncs, de com ha d'adobar o poder drenar o fer el que calgui amb cada un d'ells. És a dir, garantir, d'alguna manera, que amb un correcte rec apuntalat i plantat, doncs els arbres que es facin ara, doncs és el que s'espera d'un arbre, no? Que creixi bé, maco, i que faci ombra.
Per tant, quan els tornem a veure, aquests arbres?
Ja vol dir, estan tallant, ara estan arrencant. Quan arribin els arbres, estem parlant de setmanes,
O sigui, és un trasplantament d'arbres.
Sí. No és que es deixi això obert. No. Aquests arbres, tots els arbres que s'arrenquin, els que puguem fer aquest any, lògicament n'hi ha més que estan fumuts, però arribarem on no es pugui arribar, tots els que ara s'arrenquin es tornaran a replantar.
Doncs Josep, no sé si vols afegir alguna cosa més.
No, que al contrari, que el que es busca del passeig és que sigui una zona amigable, que faci ombra, que els bancs hi puguis estar i facin ombra. Si ens fixem, hi ha uns arbrets que no creixien ni feien res. I aquest, el piler, ben fet, allà on jo els he vist, són arbres molt macos, molt grossos, que creixen bastant ràpid i que fan molta ombra. I jo crec que també vam analitzar què fèiem amb el tipus d'arbre. I segueix seguint els seus consells, vam veure que el til és un bon arbre per anar aquí. Per tant, afegir-hi això, que esperem ja que aquesta primavera, estiu, estarà fet, abans de la primavera tot això estarà fet perquè quan comenci a brotar tinguin aquests escocells nous, s'hagi remenat la terra, s'hagi adobat, s'hagi tornat a tapar amb aquesta estella, i ja quan plogui i tot el que regui, doncs que ja vagin, ja facin. Tots els que hi ha, no els arrenquem tots, hi ha que estan macos, però s'han d'acabar de polir el terra i d'adobar perquè tinguin una crescuda correcta.
Doncs moltes gràcies a Josep Parera, regidor de Medi Ambient i Comunicació de l'Ajuntament de Porreig, i alhora doncs, també que ens porta això, aquestes novetats especials, que la gent, què passa aquí? Doncs ja ho sabeu. Moltíssimes gràcies.
Molt bé, doncs, perfecte, doncs. Bon dia a tothom.
L'Ajuntament de Porreig ha iniciat una campanya perquè es reconegui la trajectòria de Josep Pons Viladomat amb la prestigiosa Creu de Sant Jordi. És nascut a Porreig l'any 1957. Pons ha dedicat la seva vida i a la música, i no només a Catalunya, sinó fora del territori. L'Ajuntament en breu habilitarà en el seu portal web un espai per recollir les signatures i a les adhesions a la proposta. El consistori ha aprovat per unanimitat fer arribar la proposta de la Creu Sant Jordi per reconèixer i posar en valor la trajectòria musical de Josep Pons. Actualment és el director musical del Gran Teatre del Liceu. Recentment ha estat nomenat director titular i artístic de la Deutsche Radio Filharmonica per la temporada vinent. El porretgenc també compta amb els reconeixements com a director honorífic de l'Orquestra i Cor Nacional d'Espanya. A més, fundador de l'Orquestra de Cambra del Teatre Lliure i director fundador de la Jove Orquestra Nacional de Catalunya. També va ser director musical executiu de les cerimònies dels Jocs Olímpics Barcelona 92.
En el darrer ple de l'Ajuntament d'aquest any, l'Ajuntament va proposar que Josep Pons rebés la medalla, la Creu de Sant Jordi, que otorga la Generalitat de Catalunya per persones que s'han distingit a nivell de poble, a nivell de ciutat o a nivell de Catalunya. Nosaltres tenim en Josep Pons Viladomat, i estem amb aquesta campanya, una campanya que, si tu encara no has signat, pots signar-la a favor de que en Josep Pons pugui rebre aquesta Creu de Sant Jordi merescuda. Pol Vila, des de l'Ajuntament esteu impulsant aquesta iniciativa. Què ha de fer la gent que vulgui?
Sí, exacte, ara ja fa això, doncs poc més d'un mes i potser un mes i mig, ara ja, que vam començar. Llavors aquí ara vam començar amb una adhesió que es podia fer principalment a través de la pàgina web, que aquesta segueix oberta, allà la gent pot entrar a la pàgina web de l'Ajuntament i buscar, doncs, a la secció d'actualitat, concretament la pàgina que hem preparat per la Creu de Sant Jordi del mestre Josep Pons, on hi ha, doncs, informació tant de la candidatura com a tal, com també del Josep, i on hi ha, doncs, les cartes d'adhesió que la gent, doncs, es pot descarregar, pot omplir i ens pot tornar a enviar, ja sigui en format PDF o ja sigui amb una captura de pantalla, una imatge, que ens pot enviar, doncs, a través del formulari que hi ha. Sí que és veritat que després d'un parell de setmanes aproximadament de començar la campanya vam veure que potser aquesta via a molta gent, doncs, li costava o era difícil, no?, de poder-hi entrar, i vam habilitar diferents punts on es pot firmar el document de forma física, no?, presencial, i que són l'oficina d'atenció a la ciutadania d'aquí de l'Ajuntament de Porreig, també a l'Escola de Música de Porreig i finalment també a la Biblioteca Guillem de Berguedà. Per tant, tenim aquests tres espais aquí al municipi on hi ha les cartes d'adhesió disponibles perquè tothom aquell qui vulgui, doncs, pugui anar-les a firmar, i se sumen, doncs, amb aquesta possibilitat de fer-ho via virtual, via online, a través de la web de l'Ajuntament.
Doncs ja ho sabeu, simplement anar a l'Ajuntament a buscar aquest paper, aquesta, i signar. No cal ni anar-la a buscar, simplement portar el carnet d'identitat i signar a l'Ajuntament a favor d'aquesta Creu de Sant Jordi que l'Ajuntament demana a favor del porretxenc Josep Pons. Mestre, director de musical del Gran Teatre del Liceu encara, i que a partir de l'any que ve se'n va en una de les orquestres més importants del món, concretament l'Orquestra Simfònica de la Ràdio Televisió Alemanya. Uh-huh. Bé, Pol, doncs, desitjar molts encerts i que la gent s'animi, simplement això, a participar en aquest acte, un acte simbòlic, però evidentment que significa aquest reconeixement pel Josep Pons que des de l'Ajuntament de Porreig se li vol donar, i des del poble de Porreig també el té ben merescut.
Exacte, sí, sí, és una crida, no?, que fem a nivell tant del poble com de la comarca, per tots aquells que vulguin adherir-se, i tenint en compte que el temps també doncs va corrent, perquè la nostra idea és fer la proposta oficial de candidatura a la Conselleria de Cultura doncs a principis de març. Per tant, volem tancar aquest període d'adhesions al febrer. Per tant, queden uns dies, unes setmanes, perquè tothom, doncs, aquell qui vulgui donar-hi suport, doncs, li pugui donar a través d'aquestes vies que hem explicat. També, doncs, cadascú explicar-ho amb els seus coneguts, familiars, amics que s'hi puguin adherir. Per tant, doncs, arribar a quanta més gent millor. I també, evidentment, ho estem fent a nivell d'entitats, institucions, empreses, qualsevol entitat que volgués doncs també donar-hi suport i sumar-se doncs entitats que ja ho han fet, com podria ser la Polifònica de Porreig o l'Associació Cultural Espai de l'Ametlla, així com també altres entitats de la comarca i de Catalunya doncs que ja tenim, doncs animar també a tothom aquell qui des de la seva entitat cregui que pot donar suport i que li vol doncs fer aquest reconeixement amb el mestre Josep Pons, doncs que també sàpiga que ho poden fer a través de les mateixes vies, perquè també doncs tenim els formularis per entitats disponibles a tothom.
Doncs moltes gràcies, Pol, i bé, tothom, animar a tothom que participi.
L'Ajuntament de Porreig ha convocat un concurs per trobar la nova música del Ball de Nans del poble. D'aquesta manera es busca trobar noves creacions musicals que mantinguin les formes tradicionals de la música popular catalana. L'autor se n'endurà un premi de 500 euros. Haurà de presentar una peça musical inèdita feta per a instruments de cobla d'una durada màxima de 2 minuts. Les obres caldrà lliurar-les a l'Ajuntament a través d'una instància general en formats editables. La partitura haurà d'incloure el títol de la peça, el pseudònim de l'autor, la indicació del tempo i l'instrument per la que està escrita cada veu. La data màxima de presentació de les obres és el dia 30 d'abril.
La història dels Nans de Porreig ens porta també una creació i després una recuperació. Aquesta recuperació van caldre diferents persones que van muntar el seu ballet i també van recuperar la roba i rentar una mica la cara als nans. Aquests nans que ara els nois i noies de Porreig, que ha marcat un estil ja a la seva vida dedicant molt temps a les tradicions, han volgut també fer-se seu aquest projecte. Pol Vilà, des del pobillatge cap als nens. Això fa que... Explica'ns una mica doncs, el per què, doncs, la implicació de tots aquests joves, i a més uns joves que no estan contents i diuen, és que volem més. I per això, des de l'Ajuntament, creeu aquest nou Ball de Nans, no?
Sí, exacte. Nosaltres, des de l'Ajuntament, molt contents en quan es va presentar, no?, aquesta proposta de fer aquest relleu, podríem dir generacional, no?, a la colla dels nans de Porreig, i tots aquests joves i d'aquí Porreig, del municipi, no?, doncs van fer aquest pas endavant i dir, va, anem a canviar, anem a fer que els nans doncs tornin a viure, no?, tornin a estar vinculats al poble, fem-los participar en tot allò que puguem, i per tant doncs una sang nova que ve amb moltes ganes i que des de l'Ajuntament doncs evidentment valorem molt, molt positivament que aquests joves doncs s'impliquin. Com dius, no?, ja venen implicats en quan diuen que sí, molts d'ells, no?, al pobillatge, i per tant han vist les tradicions des d'una perspectiva molt, molt concreta, no?, i potser també això doncs els fa encendre, no?, aquesta flama de voler estar vinculats al poble i amb les tradicions, però també la importància, no?, de que es creï una colla de joves que potser doncs venen d'entorns o d'estar vinculats amb altres entitats del municipi i decideixen ficar-se al davant, en aquest cas, dels nans, no? Després després de Sant Martí i de les ballades que es van fer, no?, un altre cop, i donar-se a conèixer una mica, doncs, aquest canvi en la colla, a través de reunions que es van mantenir amb ells, vam detectar, o tots vam veure, que potser seria interessant canviar o fer un nou ball de cara als nans, no? El ball actual és un ball de, que la música el va fer Ramon Noguera i que va ser coreografiat per la Mercè Rebella, enregistrat amb, podríem dir, com amb orquestra, i que també, doncs, en el seu moment va fer ja sempre l'orquestra de l'escola de música, la música en directe, i vam veure que potser era un ball llarg, que també, doncs, bueno, ja s'havia vist, s'havia escoltat molt, i podria ser interessant fer un nou ball, no? Que precisament per això volem dir-li nou ball, no? Perquè hi haurà el vell, que es manté, i per tant molt agraïts a tota la feina que es va fer en el seu moment per donar una altra vegada força i vida als nans, però sí que veiem de fer aquest nou, no? Aquest nou ball de nans es vol fer amb aquest format concurs, perquè així, doncs, es pugui donar l'oportunitat a molts creadors, no, de música, doncs, de poder fer la seva proposta. És un ball que es prepara, o que vol ser que es prepari per cobla, vale? O sigui, aquí ja hi ha un primer canvi, volem anar a buscar una mica més la tradició, i per tant que la nova música dels nans sigui de cobla, i bàsicament aquestes són les principals característiques que ha de tenir, no? O sigui que a les bases, doncs, s'especifica la durada més o menys recomanada que es fa, precisament perquè no sigui un ball llarg que pugui cansar, llavors ja es busca una durada concreta, que sigui per cobla, i la veritat és que poca cosa més a nivell de requeriments. A partir d'aquí, què es preveu fer? Doncs que amb les diferents propostes que ens arribin es farà un jurat, on hi haurà, doncs, un membre del claustre de l'Escola de Música, un representant també dels nans i representant de l'Ajuntament, que es farà, doncs, una primera tria de totes aquestes músiques, obres que ens arribin, doncs, de tres finalistes, no? I aquestes tres finalistes s'enregistraran amb una cobla. Per tant, tindrem tres músiques enregistrades per cobla, que seran les que després es volen posar a votació popular del municipi de Puig-reig, perquè sigui el propi poble que acabi escollint quina ha de ser la música del nou ball de nans, no? Això és una proposta que va sortir també de la colla dels nans, perquè es creu que d'aquesta manera, doncs, serà una manera de vincular més el poble amb els nans, vincular més el poble amb aquesta música, amb aquest ball, i per tant que se'l sentin seu.
En tot cas, això no és un tema, un premi, diguem, menor, és un premi que porta afegit un 4.000 euros, veu dir?
No, el premi és de 500 euros. 4.000 euros és el que ens van demanar des de l'oposició, de més o menys, quan creiem que podria costar l'enregistrament.
En tot cas, seria una mica, doncs, són, parlàveu de 600 euros de premi?
500
euros de premi. Això seria pel
compositor. Pel compositor. Sí, 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 exacte.
I aleshores, doncs, aquest compositor veuria realitzat el seu projecte amb aquestes cobles.
Correcte.
Vale? Bé, les persones que vulguin venir, què han de fer? On aquí s'han de dirigir, què han de fer?
No, aquí la presentació de l'obra, bàsicament és per... ens han d'enviar la maqueta, diguéssim, musical de l'obra, amb els programes que hi ha de música recurrents i normals, i llavors es poden presentar per l'instància general a la web de l'Ajuntament. Llavors han de presentar aquest arxiu amb l'obra, la partitura com a tal en format de PDF o MIT, i una sèrie, doncs, de característiques, doncs, del títol de la peça, el pseudònim del qui firma l'obra i l'instrument, doncs, per la que ja ha escrit cada veu, per tal que després, doncs, es pugui enregistrar.
Terminis?
I el termini en aquest cas és 30 d'abril. Aquest sí que tenim una mica més de temps, perquè evidentment, doncs, s'ha de fer el procés creatiu, però que també, doncs, animem a tothom, a tots els músics de la comarca i dels voltants, doncs, que s'animin a fer aquesta proposta d'obra.
Doncs moltes gràcies, en Pol, i a veure si pot ser una realitat.
Perfecte, gràcies.
Les propostes culturals de l'Ajuntament de Puig-reig són moltes i aquests dies només hem pogut seguir el ple. I és que al passat ple de l'Ajuntament hi van haver diferents propostes de reactivació cultural al nostre poble. Quines hi ha? Una de les, potser importants, és la recuperació dels Jocs Florals. Els Jocs Florals a Borreig tenen unes pautes que, a més, es presentaven des de la Conselleria de Cultura. Amb nosaltres tenim en Pol Vila. Pol, hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Quan parlem de recuperació cultural, parlem de Jocs Florals, perquè els Jocs Florals es feien. Es feien al Col·legi Alfred Mata, s'han deixat de fer, i ara és el mateix Ajuntament, des de la Regidoria de Cultura, que diu, volem que es torni a tirar endavant. Amb què compteu per tirar endavant aquest projecte?
Bé, nosaltres aquí a Porreig, com sabeu, tenim una tradició amb la poesia molt, molt forta, no? Tenim l'associació Pensaments i Paraules, que any rere any doncs, aconsegueixen fer aquest llibre amb diferents poemes de veïns i veïnes del municipi, que doncs, ara ja té una història contínua, no? De molts anys amb aquestes edicions. Per tant, és un municipi molt ric en quant a poesia, i precisament els Jocs Florals de l'Alfred Mata doncs, també formaven part d'aquest ventall de propostes poètiques, no?, dintre del municipi. Per això, en el moment en què des de l'escola doncs, es decideix canviar l'aposta, no?, de la setmana de Sant Jordi, fer diferents activitats culturals en les quals no s'inclouen aquests Jocs Florals, doncs des de l'Ajuntament vam dir, home, no podem deixar perdre aquesta tradició, i per tant doncs, l'hem de fer des de l'Ajuntament, no?, per fer-la a nivell de poble. No tant doncs, només a l'escola o intentar recuperar-la en les escoles, sinó que també doncs, sigui uns Jocs Florals i un certamen de poble. Aquí, doncs, com us dic, tenim la complicitat, no?, de Pensaments i Paraules, amb els quals doncs, es van compartir aquestes bases perquè també doncs, les poguessin revisar i dir-hi la seva, i creiem doncs, que això és una de les forces que pot tenir el certamen per garantir doncs, una bona participació i que arribi arreu, no només del poble, sinó del país, no? Al final són uns Jocs Florals organitzats des de l'Ajuntament per Porreig, però també amb vocació de poder-los anar exportant arreu.
Parlem d'alguns detalls d'aquests Jocs Florals. Un dels importants és els premis, no? Uh-huh. Què tenim?
Mira, aquí el que hem volgut fer és precisament ser fidels als Jocs Florals, no?, que són un certamen amb molta, molta història. De fet, hi ha, els historiadors, no?, diuen que inclús ve de l'edat mitjana, de que ja es trobaven, es feien certàmens literaris de trobades de trobadors, poetes, etc., a l'edat mitjana, i que mica en mica doncs, això ha anat arribant als nostres dies, i que en la Renaixença doncs, es van com consolidar aquestes bases dels Jocs Florals, no? Uns jocs que sempre doncs, han tingut tres temàtiques, de pàtria, fe i amor, no? I que, per tant, nosaltres també volem mantenir aquí. Per tant, els tres premis són, o les categories dels premis són per l'Englantina d'Or, que sempre doncs, és un poema que enalteix la terra, no?, que enalteix els costums, les tradicions del nostre país, i en aquest cas, doncs, que també pugui versar sobre el poble de Porreig. Tenim la Viola d'Argent, que és un poema que enalteix més els valors més espirituals i ètics, no?, del bon fer, i La flor natural, que és un poema que canta l'amor. Per tant, aquests són les tres categories, cadascuna doncs, amb un premi, en les quals doncs, es presentaran quatre categories de participants, no? I cada categoria d'aquestes doncs, tindrà el seu premi. Una categoria que és l'infantil, que és per doncs, tots aquells nens fins a 12 anys que es vulguin presentar, que és una categoria pensada doncs, perquè igualment les escoles i els nens que van a l'escola doncs, es puguin presentar igualment en aquests Jocs Florals. Una categoria que és la juvenil, que és fins a 18 anys, pensada, per tant, amb el tram més de l'institut, on també doncs, s'ha parlat, perquè ells també doncs, feien concursos ja l'any passat de temàtica literària, tant poesia com prosa, i per tant també s'ha parlat amb ells que sapiguessin que hi hagués aquest concurs, i esperem que puguin funcionar els dos i que un nutreixi l'altre. La categoria adult, per dir alguna manera, que és això dels 18 anys fins pràcticament als 60, i una categoria sènior que vam voler ficar perquè també doncs, tota aquesta gent gran de Porreig, que al final 60 anys és una mica la idea que tenim amb la llar d'avis, no?, que és des d'on comencen a estar-hi més vinculats, doncs que també trobessin una categoria per ells. Llavors, cada una d'aquestes categories es pot presentar en les tres modalitats anteriors i, per tant, amb un premi cada una. Més enllà d'això, sí que també volíem tenir un primer premi o un premi dels Jocs Florals, no només vinculat a les modalitats, sinó per la millor poesia, un premi que poguéssim fer. i volíem que tingués un nom propi, no?, aquest premi, i aquí és on doncs, vam coincidir en fer aquest premi Maria Casa Martina i Font, una poetessa d'aquí Porreig, una persona que va ser precisament doncs, la impulsora de Pensaments i Paraules, en la qual molts dels poetes i poetesses actuals doncs, hi han tingut sempre un referent, i per tant vam creure que era una bona manera de retre-li homenatge i de mantenir la seva memòria i obra vives aquí al poble, i per tant crear aquest premi, primer premi que farem aquest any per Maria Casa Martina i Font.
Doncs alerta amb tots els poetes, amb persones doncs, que tinguin alguna poesia i que la vulguin presentar, perquè tenim els dies comptats per presentar-la. Quan s'acaba el termini?
Sí, el termini s'acaba el proper 15 de març, per tant ara ja estem en una fase que han d'anar arribant. Es poden enviar de manera telemàtica a través d'instància general de l'Ajuntament o també portar-los aquí en format paper a l'Ajuntament de Porreig.
Doncs moltíssimes gràcies, Pol Vila. I ja veieu, els Jocs Florals, una recuperació del poble per fer la història del poble. Pensaments i Paraules, un llibre que ens mostra aquests 44 anys, ara gairebé 45 títols que han marcat una història també i vivències de tot el que hem viscut aquí a Porreig. Bé, ja s'apropa la novel·la històrica. És que a Porreig ja sabem que a l'abril doncs tenim, i abans de Sant Jordi, aquella setmana, tenim la novel·la històrica. Com serà aquest any? Bé, és tot encara una... suposo que encara s'ha d'acabar de lligar cada un dels paràmetres que hi haurà, però sí que hi haurà diferents autors que ens portaran les seves novel·les. I que hi podrem parlar, hi podrem estar amb ells, podrem seguir-los. Bé, Pol Vila, què tal?
Molt bé.
El repte és relats, aquests relats que ens munten des de la biblioteca i a través de la Regidoria de Cultura, que hem de convidar la gent a participar, no? Perquè hi poden participar gent grans i gent jove, eh?
Exacte, aquí com sabeu doncs, com dèieu, no? En abril arriba la novel·la històrica, la festa de la novel·la històrica, i tot i que hi haguin moltes sorpreses com comentaves encara pendents d'explicar, sí que ja hi ha una cosa que està doncs, convocada i en marxa, que és el setè concurs de relats breus, que com dius, doncs, un cop més hi ha tres categories, no? La infantil, pensada doncs, per tots els nens de primària doncs, que s'hi puguin presentar, la júnior per als nois i noies d'institut, no? Des de primer d'ESO fins a segon de batxillerat, i la següent categoria d'adults, que ja seria doncs, dels 18 anys en endavant. I aquí doncs, un any més doncs, són temàtiques vinculades, no?, amb un fet o un personatge històric, ja sigui de real o de ficció, que per això doncs, és el que vinculem a la festa de la novel·la històrica, i que tant des de l'Ajuntament com de la Biblioteca Guillem de Berguedà doncs, animem a tothom a participar-hi, a fer aquests relats breus, a gaudir de la imaginació, que sempre doncs, el procés creatiu és molt interessant per un mateix, també, més enllà de per la gent, doncs, per un mateix, descobrir, formar-se, buscar aquests contextos històrics, no?, i aquests personatges històrics dels quals parlar, i animar doncs, a tothom a participar-hi un any més.
Doncs això seria el dia?
La novel·la, bueno, el termini per presentar-se és 21 de març, fins al 21 de març es pot presentar, i llavors la novel·la serà el 5 d'abril aquest any.
El format el trobarem a les bases, però quin tipus, no ha de ser, una cosa breu, no?
Sí, els relats són breus, hi ha d'haver-hi doncs, títol i narració, i com a màxim l'extensió és de dos folis d'in A4 a doble d'espai, a una lletra d'Arial 12. Per tant, aquesta és més o menys l'extensió que hi pot haver.
Doncs ja sabeu, relats breu, però novel·la històrica. Veniu a participar-hi.
Bon dia i bon dissabte a tothom. Una setmana més venim per informar-vos de les activitats que estem organitzant des del Servei de Dinamització de la Gent Gran de Porreig. Com sabeu, durant la setmana passada hem estat fent les inscripcions a les diferents activitats que teníem programades. ja hem tancat les inscripcions per la sortida al Penedès, l'excursió al Penedès, que es farà el dijous dia 20. Aquesta activitat ja està tancada, però queden obertes les inscripcions per i la compra de tiques per al dimecres Jardé, que ja sabeu que aquest any sabem, aquest any avancem el dijous Jardé al dimecres Jardé, serà el 26 de febrer, doncs encara podeu comprar tiques per aquesta festa. El preu de socis de 7 euros i socis no, i no socis 9 euros, i també podeu renovar i voltar els carnets de socis i sòcies o donar-vos d'alta si encara no ho sou de l'Associació de la Gent Gran de Puig-reig. Per tant, per adquirir els tiquets al dimecres Jardé o per donar-vos d'alta o renovar el carnet de soci i sòcia, podeu venir aquest dimarts dia 18 de 10 a 12 a la llar. M'ha ampliat aquesta data per totes aquelles persones que durant aquesta setmana passada no han pogut venir. Per tant, recordeu, aquest dimarts 18 de 10 a 12 del matí podeu passar per la llar per comprar els tiquets del dimecres Jardé o per renovar o fer-vos socis de l'Associació de la Gent Gran de Puig-reig. Us volem dir també que continua la venda, o sigui, les persones que s'havien inscrit a la sortida de Maricel tenen l'oportunitat de dilluns a divendres passar per l'Ajuntament i fer el pagament al preu de 67 euros, que inclou l'entrada a l'espectacle i l'autocar. Recordeu que aquesta sortida es farà el dimecres 16 d'abril a les 20 hores. Persones interessades, podeu contactar, encara tenim places, a gentgrandeporreig@gmail.com o al 747-770-989. De la mateixa manera, com ja sabeu, podeu utilitzar aquest mail i aquest telèfon de contacte per qualsevol dubte o consulta que vulgueu fer al servei. En principi, aquestes són les activitats que tenim organitzades per aquesta setmana. La setmana vinent, tornarem amb més informacions. Moltes gràcies. Cuideu-vos.
I el propi dia 24 d'abril, a la sala, es farà Mirada Jove 2025, un esdeveniment únic que impulsa la creativitat i l'expressió artística entre joves de la nostra comarca. Mirada Jove és un concurs de creació artística on els estudiants treballen en equip per desenvolupar obres i composicions creatives, potenciant la seva expressió artística en diferents formats gràfics i audiovisuals. Aquesta iniciativa, organitzada per Paulic, té com a objectiu fomentar l'art i la cultura visual a les escoles, sent un motor de motivació i inspiració per als joves talents de la nostra comunitat. Mirada Jove serà aquest esdeveniment que es podrà veure i també participar el dia dijous 24 d'abril a la sala de Puig-reig. Mirada Jove, un esdeveniment únic que impulsa creativitat i expressió.
Recordeu que fins al dia 13 de març continua la campanya de la cuina de la caça i la tòfona. El Gremi d'Hostaleria i Turisme del Berguedà ha fet públics, doncs, els detalls d'aquesta nova edició de la ruta de sopars maridats. Hi ha diferents restaurants, 6 en concret arreu de la comarca, que volen dinamitzar el sector també entre setmana i recullen els dijous al vespre com a data per poder fer els productes de temporada que inclouen plats de caça i tòfona. Recordeu que la campanya té un preu de 50 euros per sopar. Els restaurants que properament faran el tast i el sopar de maridatge és Cal Amagat a Bagà el dia 6 de febrer, Cal Marçal a Puig-reig el 13, La Barana a Berga el dia 20 de febrer, Font Freda a Castellar del Riu el 27 de febrer, La Candela a Gironella el dia 6 de març i els Roures a Castellar del Riu el dia 13 de març.
Caça i tòfona són aquests sopars maridats que es fan a diferents indrets del Berguedà i precisament doncs, és organitzat per el Gremi d'Hostaleria i Turisme del Berguedà amb el suport de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà.
Avui, aquests sopars maridats, Cal Marçal. Cal Marçal, Casa Itòfona. Joan, què farem? Com serà aquest sopar d'avui?
Bé, mirarem que sigui el més agradable possible dintre dels restaurants que hi som, des de l'hostaleria que ens acompanya sempre. Doncs mirarem de fer un bon sopar amb un món desconegut, que és la casa, i és la tòfona, que per molt que sigui nostra, doncs és desconegut. I nosaltres doncs mirarem que això sigui més nostre, és més conegut.
Explica't una mica, doncs, què farem, quins seran els plats que tastarem.
Bé, doncs començarem primer de tot tastant l'essència de la tòfona en si, amb una mica d'oli i tòfona sola, i per entendre de on sortim. Perquè si no tenim ben clar els orígens, llavors tot es pot confondre molt fàcilment. Llavors doncs anirem ja per un tast amb un pa d'arròs i un carpaccio de llagostí, i també unes perles d'oli de tòfona, que també ho acompanyarà això. Llavors ja començarem per plats ja més principals, on hi ha un cremós de patata amb sobrassada de senglar, fet aquí a la comarca, pel Puigfitó, i amb una mica d'ou i tòfona. Llavors, pues, també un arròs, és un menjar molt neutre, però llavors aquí també hi destaca pues, la tòfona i el pernil d'ànec. I llavors pues, ja anem de cara una miqueta més al que és la carn de caça, més contundent, on hi entra el cabirol, amb productes no molt nostres, com és el bolet i com és el pèsol negre, i la llebre. La llebre pues, també derossada, bueno, més que res perquè també sigui fàcil i perquè bueno, donem un punt diferent a vegades als estofats més tradicionals. Pues, no deixa de ser un estofat, però una mica més, amb un toc més modern.
I també tenim postres, no?
Sí, home, les postres han de ser sempre també molt autèntiques, com pot ser la xocolata, amb tòfon, amb sal, també molt original, però també molt simple, però al mateix fer molt crec jo, molt potent de gust.
Entendríem, doncs, que són gairebé uns 10 plats, aproximadament, entre tots?
Bé, no, segurament seran pues, 6 plats, 6 més postres, sí.
I l'entrant, però...
I llavors un petit entrant, sí, una petita degustació.
O sigui, per tant, entraríem a 8 plats.
Sí, més o menys.
8 plats sobre la taula. I a partir d'aquí, com s'ha triat el vi que hi poden combinar?
Bé, això normalment des de nosaltres passem una miqueta al nostre menú, i llavors a partir d'aquí el sommelier i els enòlegs i la gent entesa del celler pues, diuen, mira, pues, millor maridar amb això o maridar amb una altra cosa. Ells això ho fan conjuntament, ho fem una miqueta, però deixem més les seves mans. Són els que coneixen el seu producte del vi on en pot encaixar més.
I quin tipus de vi tenim?
Pues sí, també tenim pues, un blanc. Bueno, nosaltres tenim aquest celler convidat, és el Més que Paraules, d'aquí de Canet de Fals, i tenim un blanc. Llavors, bueno, això també us ho podria explicar millor el xicot del celler.
I parlarem, si vol.
Sí, millor que parleu amb ell, perquè també ell us ho pot explicar més, perquè són a vegades copatges que jo no es connecten.
Doncs...
Però, bueno, blancs, i llavors anem més carrer a negres, perquè la caça, aquest tipus de menjar, doncs a vegades crec que pot requerir una miqueta més de vins negres i més contundents.
Quina és la importància de la caça i la tòfona, aquest maridatge?
Bé, és molt lligat, vull dir, tot és molt buscar, tot és de l'entorn que tenim més al nostre costat, que és el bosc. I llavors és tant el trumfo, que és la tòfona, com la caça que tenim pues, a tocar, pues, i a més d'hivern, pues, crec que és molt pròxim.
Doncs, Joan, vosaltres la segona o tercera vegada que hi participeu?
Jo crec que ja és potser la quarta.
La quarta, la quarta.
O cinquena, no sé.
Però cinquena que feu a la casa.
Sí, sí, sí.
I que es feu aquest maridatge aquí a...
Sí, aquí al restaurant.
Bueno, vosaltres sí, 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 que a més feu l'època de la caça,
sí,
durant tota aquesta temporada de caça i també la de bolets.
I de bolets, sí, sí. Mirem sempre d'aprofitar pues, la sinergia que tenim tant de bueno, tota la comarca, vull dir, tots els productes que siguin més originals de la comarca.
Doncs ja ho veieu, estem a Cal Marçal, restaurant de Cal Marçal, que avui amb caça mitòfona ens porta a descobrir també la gastronomia de proximitat, aquesta que no podem deixar passar, i més aquests dies. Això ho podem disfrutar a diferents restaurants fins al 16 de març d'aquest any. Doncs, Joan, felicitats.
Molt bé, gràcies per tot.
No, no, tofonaire no, Treballo per tofonaire. Oh, bona nit, em dic Fermí, em dedico al món dels bolets i també una mica a la tòfona, amb una empresa de Berga, amb un bolet. I, bueno, suposo ara que heu provat la tòfona amb una torradeta, heu vist que és una cosa molt essencial. És a dir, la tòfona és un element que no es cuina, no necessita un gran cuinat, una gran elaboració, sinó la cosa més senzilla que us podeu trobar a dintre de la cuina. És a dir, la millor versió per tastar la tòfona és una ratlladeta sobre un plat, sigui de pasta, sigui una torrada, uns ous. Són dels tres més típics, una torrada, uns ous, una pasta. És els tres plats, els tres versions que més s'utilitza la tòfona. És senzillament agafar el plat, un cop ja està emplatat, una ratllada de tòfona per sobre, i així és com amb aquesta torradeta, un raig d'oli, això és molt important, també a vegades es fa amb una torradeta amb mantega, queda molt bona, la mantega dona aquesta combinació, és perfecta, i una mica d'escalfor. Jo sempre crec, inclús un plat de pasta, agafes i ratlles una mica de tòfona, uns ous estabullits, una ratllada de tòfona, i jo sempre, a casa el més normal és passar-ho pel microones o pel forn, però res, només un toc, allò que agafi aquella mica d'escalfor que fa que s'aromatitzi molt més. És una cosa essencial, I llavors, a partir d'aquí, els cuiners, Els cuiners tenen a la seva manera i mils de receptes d'utilitzar la tòfona. Després, sobre les varietats, us dic una mica sobre les varietats. La tòfona, tenim a l'hivern, que va des del mes de novembre fins al mes de març, es troba la tòfona que heu provat ara, que és la melanosporum, la tòfona negra, que es diu aquí. La tòfona negra és la més provada que tenim aquí al país. Ara us passaré perquè les veieu totes. Llavors, la més preuada és la blanca, que no n'hi ha, a Catalunya no n'hi ha, és d'Itàlia, zones de Croàcia, i aquí, a més de la negra, n'hi ha una que s'assembla molt, que és la magenca, que es diu la magenca. Té un aroma més fort, però no té aquest aroma tan dolç com té la tòfona negra. I també hi ha la d'estiu. La d'estiu, per mi, la veritat és, pot ser, és molt suau, no té gaire gruix. També el preu en el mercat és 7 o 8 vegades més barat que no pas la negra. Però també es fa servir. A vegades es fa servir molt per a l'elaboració també amb amanides, amb plats, bueno, estiuencs, i molt per la conserva. Com més econòmicament el seu preu és molt més baix, s'utilitza bastant a les fàbriques de conserva, doncs es pot trobar aquests potets de 10 grams, doncs la majoria és tòfona d'estiu.
Ara ja. Vale. Vale. Bé, doncs, bueno, allà al mig.
Molt bé.
Pues que faci ara l'explicació, que ja m'ha posat el fingut.
Sí, sí, tu mateixa, ja.
Bueno, doncs bé, que bé que ja bé us els heu acabat. Suposo que està bo. Doncs, bueno, jo soc la Jèssica dels embotits Puigpitó, no sé si us coneixeu d'aquí de Casserra. I bé, nosaltres, a part de fer embotit tradicional des de tota la vida, ja fa uns quants anys que fem també embotits de caça, amb carn de caça, que ara al final estem en una zona que tenim animals de caça, no? Cérvols, senglar, tenim molts més. I llavors, doncs, què millor que poder fer alguna cosa que podeu fer un embotit que ens arrelli una mica al territori on estem. I vam començar ja fa uns quants anys, primer fent llonganissa, ara fem només fuet i sobrassada. Val? Les carns que treballem són el senglar i el cérvol. Val? La que heu provat ara és de senglar aquesta, però també tenim de cérvol, de sobrassada. Llavors també tenim els fuets, tant de cérvol com de senglar. Val? Llavors nosaltres la peculiaritat de treballar amb aquest tipus de carn és que com que és una carn molt magra, són animals al final són salvatges, vull dir, no tenen greix com un porc convencional de granja o qualsevol altre animal, bueno, que provingui d'alguna granja, no? Llavors, clar, ens hem de buscar una mica l'equilibri de posar-hi greixos, però que evidentment no són de senglar o de cérvol, sinó que són de, ho fem amb porc d'Uroc, val? Una mica per trobar l'equilibri que es pugui menjar bé, perquè és una carn magra, és més potent, és una mica estellosa també, llavors has de buscar una mica que pugui sortir un producte que es pugui menjar bé, no? I bé, i la sobrassada és un producte que penso que està ben trobat i a més a nivell de, que això és feina dels cuiners, no? Però a nivell de plats, vull dir, dona per fer molta varietat de plat i bueno, després ho heu trobat ja de gust, també és nota potent, vull dir, no es necessita posar-n'hi gaire perquè és bastant, bueno, té la seva personalitat, no? També una mica també ho fem per això, perquè es noti la diferència amb una sobrassada de porc convencional que es noti, vull dir, perquè si no hi ha molts fabricants que fiquen molt de greix i poder el gust del que seria el porc doncs no es nota gaire. Nosaltres treballem bastant amb la, més o menys fem 50-50, el 50% és magre de senglar de cérvol i l'altra meitat solen ser, bueno, magres de porc d'Uroc i sí, més o menys, depèn dels quilos que fem, que elaborem. Llavors, una mica per això, per trobar l'equilibri. Llavors, també estem parlant de la sobrassada, una curació mínima d'uns 4 mesos, les peces que surten una mica més petitona, però n'hi ha que fins i tot poden arribar a 7-8 mesos. Un producte que quan està acabat de fer fa gairebé 2 quilos, inclús algunes 2 quilos i pico, i clar, triga, clar, té molt temps de curació. I com més curació té, també el sabor també es potencia molt més. Que per mi encara potser és millor. Preferiria una, o sigui, trobo molt més bona una de 4 o 5 mesos, una de 7 o 8, perdó, que no una de 4 o 5 mesos. No? Mira, ara, per exemple, el Joan en té una aquí. Aquesta la teniu sencera. Sí. Sí, veieu? Us ensenyo aquí darrere, que no... Perquè fem servir budells com fem els bisbes, més o menys, i clar, aquesta ara ja s'ha quedat bastant reduïda, no de pes, però aquesta fa 1 quilo o 900 i està curada, acabada de fer, feia gairebé això, uns 2 quilos, més o menys. Bueno, sí, sí, és un producte gran reserva, que dic jo. Seria gran reserva de casa nostra, perquè és el que té molta més curació, més elaboració i, bueno, jo penso que és preuat i poder fer algun plat així que molt bo, eh? Només he fet una forquillada, però està bona. Sí, eh? Sí, sí. Bueno, espero que us hagi agradat. Ja ho sabeu, vale? Si teniu alguna pregunta. Ai.
Bé, us ho dèiem abans, el celler més que paraules és el que fa aquest maridatge avui de la caça i la tòfona. Carles Bruna és
Som part de l'equip del celler Més que Paraules.
Part de l'equip de Més que Paraules. Explica'ns una mica, doncs, primer, qui és Més que Paraules, aquest celler, què sou?
Bueno, aquest celler és un projecte que va començar a principis dels anys 90, nosaltres el portem des del 2009 i està al terme municipal de Fonollosa, concretament a Canet de Fals, i allà és on produïm i tenim el celler. I llavors és un negoci, doncs, com he dit, nou, bastant nou pel tema del vi, que nosaltres vam agafar, hem anat anar-lo treballant i ara actualment estem també molt ficats amb les noves varietats del picapoll, del mandó, també per fer territori. I bueno, bàsicament el resum una mica és això, gent jove amb un projecte jove intentant tirar-ho endavant i fer territori, sobretot dedicant-se molt, doncs, al tema de la cultura, com diu el nom més que paraules, que és un vers de Martí Pol, doncs a partir d'aquí, doncs, fer territori, fer cultura, que al final el vi és cultura.
Territori, cultura i avui maridatge.
I avui maridatge, que també és cultura.
Expliquem una mica, doncs, casa i tòfona mariden amb un vi negre o tenim també vins blancs que podem maridar?
Bueno, al final els maridatges és una cosa que va a gustos. No hi ha maridatges... Bueno, hi ha maridatges clàssics, però llavors hi ha maridatges antagònics que també agraden. Mai s'havia barrejat el salat amb el dolç i ara està de moda. Vull dir que al final és una cosa que, si és un maridatge tècnic, podríem dir que un vi blanc treu el greix i va molt bé, però si és un maridatge clàssic, el vi negre amb la carn sempre hi ha anat. Vull dir que al final també crec que els maridatges és un moment molt bo per jugar i per fer aquests, bueno, aquestes combinacions, bàsicament, no quedant-se sempre amb el clàssic i amb el que coneixem fins avui dia.
La caça és, normalment, la carn és forta, té un gust. Això, entrem ja amb negres, amb...
Sí, sempre hem de treballar molt la intensitat dels sabors, i naturalment la caça, que tal com has dit tu, doncs, són sabors molt intensos, haurem d'anar a vins més intensos, vins amb cos i vins una mica més complexitat, sí, això és veritat.
Però, per exemple, si fem un risotto i el fem amb tòfona, si bevem vi negre, possiblement que matem el gust de la tòfona. Aquí podríem entrar en un vi blanc o un rosat.
Bueno, sí, jo crec que, per exemple, amb un vi blanc amb una mica de cos, perquè sí que és veritat que si no la tòfona es menjaria, exacte, però un picapoll amb una mica de feina darrere seria un bon vi. Però sempre hem d'anar una mica anivellats amb la intensitat de sabors. La tòfona també, estem parlant d'un producte que té una intensitat molt, molt forta i que també ens taparà un vi que no tingui cos. Jo m'aniria això, blanc amb cos, per exemple, o un vi que no tingués molta criança. Crec que amb un sabor tan intens, una astringència molt marcada, tampoc seria bo, i també taparia una mica la tòfona, que al final és un producte que és bo degustar-lo i trobar els aromes i els sabors que té.
Doncs, Carles, ara que toca és disfrutar-ho, no?
Sí, i tant, i passar-s'ho bé.
Doncs felicitats.
Moltíssimes gràcies.
I la Polifònica que ens presenta un nou concert, un concert que ens porta escenes contemporànies. Un concert que es farà el dia 23 de febrer a les 6 de la tarda al Pavelló d'Esports de Porreig. Parlem amb la Maria Rosa Riera, ella, com sabeu, és la vicepresidenta de la Polifònica de Porreig. Maria Rosa, explica'ns una mica, doncs, què serà aquest concert.
Hola, Josep, doncs mira, molt de gust. Mira, es diu escenes contemporànies perquè bàsicament totes les obres que interpretarem són del segle XX. Començarem, com més habitual amb nosaltres, el repertori serà variat, com sempre fem. Començarem amb música sacra, diguéssim, però compositors actuals. Per exemple, n'hi haurà una del Josep Vila, d'aquí català, d'altres... En fi, ara no dic que hi hauria el John Rotter, llavors també tindrem el nostre bloc de cançó catalana amb un parell de sardanes, i llavors hi ha temes que se'n van com si volguessin ser una mica jazzístics ja, i també acabarem amb temes de musicals uns que amb la polifònica ja havíem interpretat, com és ara Els Miserables i El Fantasma de l'Òpera, però amb arranjaments diferents, amb uns mailes que el Josep Maria Conant l'ha muntat, i en fi, perquè s'ha d'anar renovant el repertori, i en fi, ara hem fet aquest que li hem titulat això, Escenes Contemporànies, perquè sapiguem que són arranjaments o composicions totalment noves del segle XX, amb compositors, doncs, la majoria d'ells vius encara.
Entenem que hi ha alguna novetat o és cançons que vosaltres ja heu cantat anteriorment?
Són pràcticament noves, només que un parell ja les vam cantar pel concert de Nadal, i llavors alguna, per exemple, recuperem alguna sardana que feia anys que no la cantàvem, i ja dic, i aquest medley de musicals alguna cosa havíem fet, però diferent, és diferent. Diferent. Moltes obres són, alguna, ja dic, alguna és alguna recuperació d'anys, però n'hi ha moltes que són noves per nosaltres i pel públic.
El piano Josep Maria Conangles?
Exacte, sí.
Però només piano o hi haurà altres músics?
No, només piano, de moment només piano. Ara no vol dir que sí, quan tinguem temps i instrumentistes no s'hi puguin introduir d'altres instruments, però només piano, sí.
I com neix aquest concert? Què és el que us fa, que us motiva, doncs, a agafar motiva, aquest
doncs,
concert?
Motiva, doncs, això que dic, que ens hem d'anar renovant el repertori i que nosaltres, si un dia si has anat a un poble o has estat aquí mateix i no et sentin a cantar sempre les mateixes cançons, has d'anar renovant. I hem dit, oita, doncs, presentem-lo, així és com englobem una cosa coherent, ser tot del segle XX, i bé, el primer concert podem fer-lo aquí a Porreig per donar-lo a conèixer, i a partir d'aquí, doncs, mira, si ens surten d'altres concerts com aquest, doncs ja els farem, i en fi, però de totes maneres ara se'ns complica, tenim un parell de mesos una miqueta feinats, que ens passa sempre, no és que tinguem molts concerts, però tenim repertoris diferents, que això ens fa, que ens dona feina, molta feina i molt compromís.
Com què?
Com és ara, doncs mira, ara si t'ho dic de memòria, no sé si diré alguna mentida, però no gaire grossa. El 8 de març crec que és que hem d'anar, bueno, al Cursal a fer himnes del cor amb la Sinfònica de Cobla i Cora de Catalunya, després el 24 i el 26 també de març hem de fer la segona sinfonia de Mahler amb un director de medi internacional, ara no sé com es diu el nom, es diu Corregis, i que és grec-rus, és rus, això a l'Auditori de Barcelona i a l'Auditori Nacional de Madrid. Però això ho fem no com a polifònica, sinó representa que som cor Ibercàmera, que organitza l'agència Ibercàmera, i necessiten un cor de 80 persones, i bàsicament som la polifònica i el cor madrigal de Barcelona junts, formem aquest cor per fer aquests dos concerts. Llavors també ens han dit una orquestra d'Andorra de fer el Rèquiem de Verdi, que és una mica agosarat, perquè jo sempre que l'he sentit i sempre que l'he interpretat ha sigut amb una gran orquestra i un gran cor, més ben dit, sempre que l'hem fet nosaltres ha sigut per ampliar el cor de Liceu, o sigui que érem 70-80 cantaires, i aquests ho volen fer amb l'orquestra no tan gran i també només amb un sol cor nosaltres, vull dir que serà, ja dic, una mica agosarat, i també haurem d'anar a Andorra a fer aquest Rèquiem de Verdi. I encara tenim, això a finals d'abril, primers de maig, crec que és primera setmana de maig, també una col·laboració amb el Gran Teatre del Liceu, farà un concert sobre Ravel, que encara no tenim les partitures ni res, encara està molt verd, però també després de molt temps ens han tornat a demanar col·laboració i haurem de preparar aquest concert per fer, crec que no sé si és el dia 4 de maig a Liceu.
Doncs déu-n'hi-do, però ara sobre la taula hi ha escenes contemporànies.
Sobre la taula el que és més immediat són les escenes contemporànies, que serà un programa, ja dic, variat, com sempre acostumem a fer. Comença amb obres més clàssiques i sacres, però divertides. Vull dir que són de bon escoltar, no són sagramentals, diguéssim. Cada es diu, ai, que ens han fet un sagramental aquí, que bueno, no. Ja dic, una mostra ja la vam fer al concert de Nadal, vam fer, no sé si un santo, bueno, me'n recordo ja què vam fer, però vam fer-ne dues d'aquest repertori que van agradar molt. I les vam fer per començar-les a desempolvar i també perquè, esclar, doncs no podem pas ensejar tantes coses tota l'hora. I, en fi, i acabarà, ja dic, amb musicals i que serà una cosa variada que suposo que agradarà molt a la gent, tant el que els agradi la cosa més clàssica com el que li agradi la cosa més popular.
Potser li quedarà fora de programa, seran sardanes?
No, sardanes estan incluïdes en també al programa, també dues sardanes estan al programa, sí.
O sigui, tindrem la gent coneix, tindrà aquest repertori de la Polifònica en
sí,
el
sí,
qual
la música,
farem...
Sí, música catalana i música americanitzada, diguéssim.
O sigui, farem un viatge per la Polifònica recuperant algunes històries i alhora posar-ne de noves.
Sí, la majoria noves. Ara, fem una de John Rutter, que és el Magnificat, que jo, que anys enrere l'havien fet, però no crec que l'haguessin fet massa amb concerts aquí, no em sona haver-lo fet massa, el vam fer en alguna ocasió, però no em sona haver-lo fet massa, i és una llàstima, i per això ara l'hi tornem a posar.
L'important és que el dia 23 de febrer,
exacte,
a les 6 de la tarda, i al Pavelló
d'Esports,
es farà aquest gran
sí.
concert, un concert que ja es poden adquirir a les entrades.
Sí, a partir del dia 13, a partir del cap de setmana que ve, a Fotografia Iglesias, sí. I el dia ja s'allarga, ja comença a convidar a sortir, i en fi, doncs, a veure si ens podem retrobar amb tots els nostres amics i col·laboradors al Pavelló d'Esports.
Doncs un concert dirigit per a Manel Niubó i el piano i direcció Josep Maria Conangle, també, doncs, amb la Polifònica de Porreig. Escenes contemporànies, un concert de presentació del nou programa. Doncs moltíssimes gràcies a Maria Rosa i un èxit, segur.
Moltes gràcies, Josep. Ens veurem.
Gràcies. I se'ns informa la Conselleria d'Empresa i Treball. El conseller Miquel Samper ha fet una visita per donar suport al desenvolupament econòmic i empresarial de la comarca. El conseller, que ha fet una visita en què no hi ha volgut els mitjans de comunicació, Miquel Samper ha realitzat una jornada de visita institucional i empresarial al Berguedà, amb l'objectiu de conèixer de prop les iniciatives econòmiques de la comarca i reforçar la col·laboració entre les institucions locals i el govern de la Generalitat. El conseller ha iniciat la jornada acompanyat de la directora dels serveis territorials de la Catalunya Central, Ivet Castanyo, amb una visita institucional a l'Ajuntament de Gironella, on ha mantingut una reunió de treball amb els representants municipals sobre les necessitats econòmiques i laborals de la localitat. A continuació, el titular d'Empresa i Treball ha visitat l'empresa La Berguedana Transforma 21 SL, situada a Gironella, per conèixer el seu model de negoci. La jornada ha continuat amb una trobada al Consell Comarcal on s'han tractat qüestions de desenvolupament econòmic i infraestructura comarcal. A la trobada també hi ha participat els membres de la CEP, Associació Comarcal d'Empresaris del Berguedà, la Cambra de Comerç i l'Agència de Desenvolupament del Berguedà, així com l'alcalde d'Olvan, i durant la trobada s'han abordat sobretot la situació del polígon industrial d'Olvan i el seu desenvolupament i les connexions viàries amb la D16. Després, Samper ha visitat l'empresa Paulic, el polígon de la Vall d'An de Berga, i ha visitat la fàbrica on ha pogut conèixer els diferents processos de producció. La jornada ha continuat amb un dinar de treball amb el representant de la CEP, la Cambra de Comerç i PIMEC. Per finalitzar la jornada, Samper visitarà el grup Boix al polígon El Saltet de Porreig, una empresa familiar referent en el sector de la fusta dedicada a la producció de palets. Bé, estem amb el conseller d'empresa de, precisament del Consell Comarcal, Sebas Prat, com a alcalde d'Olvan i també doncs, president de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà i conseller d'empresa, explica'ns una mica doncs, com ha anat aquesta visita del conseller Miquel Samper, el conseller de la Generalitat.
Bé, nosaltres la qualifiquem de positiva. En definitiva, el nostre objectiu avui era traslladar el missatge de que a la comarca hi ha un interès per la indústria, que és un sector que es considera prioritari per generar activitat i llocs de treball de qualitat, i jo crec que ha marxat amb aquesta idea. O sigui, hem exposat la situació del polígon d'Olvan, és una cosa que no penja de la seva conselleria, però jo crec que el missatge li ha arribat amb claredat, i també hem pogut visitar algunes de les principals empreses de la comarca, en la que també s'ha visualitzat aquest teixit productiu i industrial que tenim. Jo crec que també ha anat molt bé, perquè al final el missatge ha sigut molt, molt homogeni, molt uníson, molt en bloc, de totes fins i tot de les patronals, la cambra, la CEP i les institucions de la comarca. Jo crec que ha marxat amb una idea clara de com visualitzem la comarca a mig i llarg termini.
Des de la CEP també s'ha apretat el conseller, no?, demanant que la comarca entrés dintre aquest pla d'objectius industrials, eh? Però sembla que això em sembla que no hi és així, no?
Sí, bueno, aquí nosaltres en el fons el que estem fent amb la CEP, Cambra i el conjunt d'empreses és intentar, o estem treballant amb una agenda per la indústria de la comarca, que això es tradueix en moltes accions, no? Evidentment tenim el tema del polígon d'Olvan perquè hi hagi sòl industrial. També tenim el tema de treballar per l'actualització de serveis de modernització en molts polígons de la comarca, els que ja hi ha les empreses, per tal de que tinguin les millors condicions per desenvolupar-se. I entre d'altres accions hi tenim aquesta, no? La reclamació de que l'empresa del Berguedà, diguéssim, pugui rebre la mateixa línia d'ajuts que ara mateix pot estar rebent una empresa del Bages. Això vol dir que ara no ho tenim així, de fet, no? I és una reclamació, jo crec que molt justa, en el sentit de que la inversió que passa al Berguedà no té el mateix catàleg d'ajuts ara mateix que pot tenir alguna empresa del Bages o d'Osona. En concret, parlant dels ajuts de l'impacte, són uns ajuts regionals que venen marcats per la Unió Europea, que gestiona Acció, i que aquí la nostra gran reivindicació és que el Berguedà pugui ser un territori que pugui ser inclosa en aquesta línia d'ajuts. És una cosa que penja d'un decret europeu que pel període, ara pertany al període 21-27, per tant ara no hi podrem entrar, però sí que fa temps que estem treballant entre tots, diguéssim, de que se'ns tingui en compte en el nou redisseny del 27, de que el Berguedà ha d'estar dintre d'aquest paquet d'ajuts, perquè és un territori que, com havia mencionat avui amb el conseller, tindrà projectes, ja els té, i per tant hi haurà inversió per generar activitat, per generar empreses innovadores i llocs de treball.
Bé, doncs és un tema que s'ha de reivindicar, perquè queden moltes empreses aquí al Berguedà que es troben en aquesta situació d'indefensió, d'alguna manera, no? I potser doncs, a l'hora de plantejar on anem, això obre perspectives diferents a una del Bages o aquí al Berguedà.
Sí, clar, és evident, no? Quan parlem de milions d'euros, poder rebre un ajut de ni que sigui d'un 15 o d'un 20% o no poder-lo rebre pot ser decisiu per una empresa el fet d'instal·lar-se aquí o al territori del costat, no? I una mica el que també sempre amb els que els xerrem amb el Josep Maria Sarols de la FEM, no? O sigui, per Visió Barcelona, que l'empresa s'ubiqui a Manresa, o a Berga, o a Olvan, Girona, Llaporreig, o qualsevol indret de la comarca, no és problemàtic, perquè al final des de Barcelona aquesta activitat econòmica es reté al país, però per la comarca sí que és decisiu, perquè en el fons et comporta retenir població al territori o no retenir-la. I al final, que nosaltres retinguem població al territori, repercuteix en llocs de treball i, en definitiva i última hora, repercuteix en serveis. Al final ja veiem com es decideixen les coses en termes de serveis hospitalaris i les famoses ràtios de l'índex de servei. I llavors, per tant, això vol dir que és clau cada habitant de la comarca seguir-lo retenir, i si en podem atraure i seguir creixent una mica amb nombre d'habitants, ens és decisiu per tenir serveis a la comarca. I aquesta és una mica la visió que hem de tenir, penso jo, de cara endavant.
Doncs, escolta, no sé si hi ha alguna cosa més que vulguis afegir.
No, jo d'entrada agrair-vos l'interès. Jo crec que nosaltres també ens toca llançar aquest missatge de que fa molts anys que potser hem anat parlant d'altres sectors, sobretot des del tancament de les mines i del tèxtil, i parlàvem d'una comarca que podria ser turística. Jo crec que ho pot ser-ho, en determinats territoris podem tenir aquest potencial, però penso que ens hem d'enganxar al vagó de la indústria. Llavors, que vosaltres ens doneu aquest espai per llançar el missatge, crec que és positiu. O sigui, al final Europa va llançant el missatge de que ens cal reindustrialitzar-nos, Catalunya crec que també va per aquí, i el Berguedà ha de tenir indústria per tenir llocs de treball de qualitat, amb major remuneració, major estabilitat, en alguns casos també arrossega major qualificació en els llocs de treball, i per tant jo crec que és un tema de remuneració, de nivell salarial, de riquesa per la població que ens toca pensar en indústria també al territori i al Berguedà.
Doncs, Sebastià Prat, alcalde d'Olvan i conseller comarcal d'Empresa, moltes gràcies per la teva atenció.
Molt bé, a vosaltres, moltes gràcies.
L'Oficina Jove del Berguedà, que és un equipament depenent de l'àrea de joventut del Consell Comarcal del Berguedà, començarà a fer difusió dels recursos d'orientació educativa que presta, amb un nou enfoc més comunicatiu. Aquest objectiu és el de ser més eficients i poder aglutinar un ventall de recursos i serveis disponibles amb una campanya informativa que s'allargarà mentre durin els procediments d'inscripció i petició de beques. Aquest termini va de febrer fins al mes de maig.
Engego. Vale. Res, moltes gràcies doncs, per assistir a la convocatòria. Doncs, el motiu és l'orientació educativa al Berguedà. El primer que vull dir és que des de febrer fins a maig-juny és quan comencen doncs, tot el que és el cicle de preinscripcions i inscripcions als diversos estudis postobligatoris. Per tant, com a Consell Comarcal i com a Conseller de Joventut, doncs, ens toca presentar aquesta orientació educativa, doncs, aquesta aposta que fem amb aquest programa repensat perquè tots els estudiants puguin accedir als nostres canals i informar-se. A nivell de tall informatiu, doncs, evidentment hi haurà les proves PAU amb la posterior elecció de grau. També hi haurà a partir del maig les inscripcions a graus formatius i també a l'abril hi ha la preinscripció de batxillerat. Per tant, és un moment on els joves han de començar a escollir itinerari. Amb motiu d'això, doncs, des de l'àrea de joventut hem repensat, hem reformulat, hem millorat els serveis que prestem respecte a l'orientació educativa, i avui els volem presentar perquè d'ara, com he dit, fins al maig, tothom se'ns pugui apropar, tothom se'ns pugui consultar, especialment els joves, però també les famílies en cas doncs, que vinguin acompanyats aquests joves. Vaig presentant, Albert, si tu em vas passant una mica desglosadament el que fem. De febrer a març fem les xerrades als centres educatius. N'hem planificat un total de 33 xerrades, de les quals més de 15 són directament a quart d'ESO. Val, per tant, directament la tècnica de joventut, anem als centres i expliquem els diversos itineraris que hi han. A partir d'aquí anem a tot arreu, anem a quart d'ESO, també anem a batxillerat, també anem a l'escola d'adults i també anem a grau superior i grau mitjà. Això per un primer, que és el primer contacte que els joves reben directament. El març, això ho fem durant el febrer-març, el març, com a consell apostem per posar recursos en el transport com a conselleria de joventut i que els estudiants es puguin desplaçar a la fira de l'estudiant. Desplacem un total de 381 estudiants, totes les tots els centres de formació del Berguedà hi tenen estant, també n'hi tenim nosaltres com a consell comarcal, i és on es pot veure tota l'oferta educativa, doncs, de la comarca, però també del país, i sufraguem, doncs, aquest cost de que desplacem aquests 381 alumnes perquè puguin apropar-se i preguntar directament, doncs, els estants de la pròpia fira. El març, abril, maig, amb tot aquest període, aquests 3 mesos, març, abril, maig, el que fem és la sol·licitud de beques generals i estudis postobligatoris. És molt important, també ho tornarem a publicar, però que tothom, famílies i joves, s'ho apunten al calendari. Març, abril, maig, fem aquest suport a les beques de tot tipus, tant de mobilitat com d'estudis postobligatoris, com també a la nova de comarca de muntanya que ens vam poder incorporar. I dir que se'ns apropin a preguntar, perquè moltes són compatibles entre elles. Per tant, són recursos que podem apropar a les famílies del Berguedà, doncs, tibat d'altres administracions. Amb dades del 24 vam fer un total de 1.334 tramitacions definitives i un total de 2.451 informacions. D'aquestes no ens han donat la dada de les que s'han otorgat, perquè no les otorguem nosaltres, la demanem sempre a Generalitat, però de moment no ens l'han otorgat, però crec que som de les oficines joves més eficients de la Catalunya Central, amb diferència. Val? Us ho podria confirmar amb la dada de diners que arriben, però no ens la faciliten, però sí que d'aquestes 1.334 tramitacions creiem que moltes han sigut, doncs, resoltes favorablement. Val? A nivell de tot l'any, l'oficina, doncs, és oberta i qualsevol dubte poden venir els estudiants a preguntar, encara que els hi sembli una tonteria. Som aquí com a punt jove i com a oficina jove per ells, i és molt important, doncs, que tots els joves i les joves se'ns apropin. No menys important, el servei acredita't, és l'homologació de títols. Aquelles persones que tenen una formació professional de llarga durada, que han treballat molt temps i que ho poden acreditar, som punt acredita't i podem expedir, doncs, aquests títols. L'any passat es van realitzar 85 tramitacions. Moltes vegades, doncs, per circumstàncies de la vida, hi ha persones, en aquest cas no són joves, però sí que són doncs, adultes, que es creuen que no tenen una formació i realment sí que la tenen. Per tant, que ens vinguin a consultar en aquest servei acredita't, que els hi podrà fer l'homologació del títol. Tornem a reforçar l'aposta amb el projecte Impulsa. Hem tornat a signar un conveni amb la Fundació Impulsa per la formació professional. En aquest cas, l'aposta és concretament en l'àmbit de la formació professional i afectarà un total de 28 joves. 28 joves que no disposen dels recursos necessaris per poder estudiar, i des de la Fundació, col·laborant des de la Fundació Impulsa amb el programa que tenen i amb el suport del Consell Comarcal del Berguedà mitjançant conveni econòmic, arribem a aquests 28 joves del Berguedà, doncs, que volen fer estudis postobligatoris en el camp dels estudis de cicles formatius, i es sufraga, no? S'incentiva que puguin estudiar sense cap cost. Comentar que és un dels projectes d'èxit educatiu en la majoria dels casos, en un tant per cent molt elevat, doncs tots els joves becats acaben obtenint grau o acaben obtenint grau, i molts d'ells passen a grau superior. I l'últim, doncs, em seguint apostant també pel transport amb la col·laboració amb les beques de les proves Cangur. De vegades són recursos que hi destinem i que potser no se sap, quan es realitzen proves Cangur que es fan des de l'any 96, doncs aquí amb el Consell Comarcal vetlla perquè tots els alumnes que hi puguin anar també independentment del municipi on estudin hi puguin anar. I finalment també continuem amb l'aposta de la publicació dels treballs de recerca, és a dir, promocionem, sponsoritzem aquesta publicació dels treballs de recerca doncs de més excel·lència de la comarca, doncs perquè tothom el pugui gaudir, llegir, i dels diversos àmbits que han creat, doncs que han treballat des dels diversos centres, doncs puguin quedar publicats, i també ens pugui quedar un històric de la feina que han fet els i les alumnes a la comarca, doncs, de més excel·lència. Aquesta és l'aposta que presentem avui. Crec que és una aposta que pot ajudar en molts casos quan els alumnes els hi toca escollir itinerari educatiu, no saben on anar, també les famílies en molts casos no saben a qui demanar. Dir-los que nosaltres estem aquí, que despleguem aquest programa doncs, amb que té, jo detallo, doncs, amb tres grans potes: un programa que anem directament als centres a prestar la informació, un programa que prestem els recursos econòmics necessaris mitjançant transport perquè els estudiants tinguin la informació, i l'últim, doncs, l'atenció que fem continuada amb tots els serveis que he detallat a la pròpia oficina. Animar a tothom que tingui dubtes a venir-nos a preguntar, i qualsevol dubte, doncs dir-los que som aquí. No sé si teniu preguntes. Us farem arribar el grafisme que explica una mica el que hem explicat, i hem volgut tot en un únic programa perquè amb la difusió, doncs, d'aquest gràfic, més amb, doncs, l'explicació als mitjans, tothom sàpiga on anar i què pot fer, que crec que era un dels reptes que em vaig marcar com a conseller de joventut, perquè crec que de vegades moltes famílies i molts joves no saben que poden venir, doncs, a consultar, i que prestem tots aquests serveis.
Dins del cicle Rescatem la memòria, recuperem la dignitat, a Berga, a la Sala Casino, aquest diumenge a les 12 del migdia, hi ha la presentació del llibre Treballs forçats al Berguedà, persones de guerra i batallons disciplinaris, de l'any 1937 al 1945. L'autor és Ignasi Hierro i conduirà l'acte Héctor Aranda. La publicació es tracta sobre un dels elements repressius dissenyats pel règim dictatorial entre aquests anys, que va utilitzar desenes de milers de persones de guerra, presos i soldats penats com a mà d'obra d'un sistema de treballs forçosos en unes condicions inhumanes.
Bé, ja fa una setmana que va començar Rescatem la memòria, recuperem la dignitat. És un tema que ens porta a aquestes jornades, a celebrar aquests 86 anys de l'entrada de les tropes franquistes a Berga. I aquest any aniran des del 30 de gener fins gairebé el 23 de març, si no vaig errat. En parlem amb Rosa Rodríguez. Ella és la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Berga. Rosa, explica'ns el per què aquest any li heu volgut donar aquesta dimensió.
Doncs bé, sempre ens centrem en aquesta època al voltant del 2 de febrer, que és quan rememorem l'entrada de les tropes franquistes a Berga, i programem un seguit d'activitats que no només programem des de l'Ajuntament, sinó que comptem amb una comissió amb persones expertes i d'entitats d'aquí de Berga i de la comarca, que ens fan propostes sobre temes que han estat estudiant i treballant. I, per tant, la magnitud, diguéssim, de la programació va molt relacionada amb aquestes propostes que venen dels diferents grups. Estic parlant, per exemple, del Centre d'Estudis de Vià, de l'àmbit de recerca, aquest any també s'hi ha afegit el Casal Panxo, i presentacions de llibres d'autors concrets, com en aquest cas l'Ignasi Hierro, i a més aquest any tindrem una exposició a càrrec de l'Arxiu Familiar del Galderic Safont.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do la quantitat de coses que heu preparat. Bé, com valores el que s'ha fet fins ara? Perquè ja portem una setmana, sembla que hi va haver doncs, aquesta xerrada també de l'Hèctor per diferents carrers de Berga explicant històries del que havia passat. Bé, com ho valores? Hi ha molta participació?
Sí, la valoració és molt, molt positiva. Ja fa anys que fem aquestes, el que són aquestes visites que comentaves, i sempre la rebuda és molt bona, ve molta gent amb molt interès. Dir també que això ho portem una mica més enllà d'aquests dies, perquè aquestes visites també s'ofereixen als instituts i que es fan més endavant, quan ja acordem les visites amb els propis centres. I que també seguim treballant altres temes al llarg de l'any. És a dir, ara hi ha tota la programació concentrada en relació a això, l'entrada de les tropes franquistes, però durant tot l'any treballem altres temes i ara tenim pendent, per exemple, un homenatge a tots els afusellats al Camp de la Bota i aquestes xerrades també que oferim als centres.
Repassem el que ens queda. Què ens queda ara?
A veure, som a... Quin dia som avui?
Concretament, doncs, aquest divendres
tenim... Perdó, que ara m'he penjat un moment. Diumenge... ens queda... No, només ens queden activitats el diumenge 16, que tenim la presentació del llibre de l'Ignasi Guerro.
Sí.
I llavors l'exposició al museu, que és aquest de les pinzellades berguedanes de la Guerra Civil, que és una exposició que ve d'un arxiu familiar.
Efectivament, aquesta exposició que es podrà veure doncs, fins al març, no?
Exacte, fins al 23 de març.
Bé, estem parlant també d'aquest llibre de l'Ignasi Hierro. Quina és la col·laboració que hi ha fet l'Ajuntament amb el llibre?
No, nosaltres sempre ens quedem alguns exemplars per fer una col·laboració i el distribuïm als equipaments municipals, a la biblioteca i a algunes escoles i oferim l'espai per poder fer aquesta presentació.
Què veu una cosa més?
Fem el 23 de febrer al matí una visita guiada sobre el tema de l'exèrcit franquista a Berga que conduirà la Roser Valverde.
Doncs la ex regidora Roser Valverde doncs ens portarà aquesta visita per diferents carrers de Berga sobre aquesta visita comentada del que va passar. D'això, la setmana passada també es va fer una presentació que va ser des del mateix àmbit de recerques del Berguedà, que van iniciar aquesta col·laboració amb vosaltres. Com va anar?
Va anar molt bé, realment la sala de plens estava molt plena. Aprofito també ara per felicitar l'àmbit per aquesta iniciativa d'aquests seminaris que volen anar fent, és a dir, aquesta xerrada que van fer a la primera, però tenen previst fer diferents seminaris a diferents municipis del Berguedà i per tant celebrem molt aquesta iniciativa i col·laborem des de l'Ajuntament. I la conferència va anar molt bé, un tema molt interessant, com és el còstum de la Guerra Civil, amb el Martí Piques, que porta molt temps investigant tot aquest cost a nivell de morts i d'exilis i de drames humans, i per tant molt interessant.
Doncs només ens he de convidar a tothom que vingui en aquests actes que encara falten, no?
Correcte, animar tothom a venir-hi.
Doncs animem a tothom que vingui a participar-hi i sobretot doncs, que pensi que ha d'anar al museu per visitar aquestes exposicions que es fan de forma periòdica, però que aquesta és interessant perquè ens parla de la Guerra Civil. Doncs moltes gràcies, Rosa Maria. Rosa,
gràcies a
Rosa. Rosa Maria, no, Rosa. Eh?
Sí, home, gràcies a vosaltres.
I el proper dijous continua el cicle de conferències Personalitats que canviaran la història, a càrrec de Jaume Farguell i Sitges. Aquest dijous, a les 6 de la tarda, a la sala d'actes del Casal d'Europa, del Pavelló de Suècia, es parlarà d'un dels músics més admirats de la història, Ludwig von Beethoven. Beethoven serà en aquest cicle de conferències que protagonitza i que ofereix el Casal d'Europa del Berguedà a càrrec de Jaume Farguell i Sitges, president d'honor del Casal d'Europa. Recordem, dijous dia 20 de febrer a les 6 de la tarda.
Al local del Blat de Gironella, aquest cap de setmana la Coral Estel obre una cantina mexicana per degustar begudes acompanyades de història, música i danses tradicionals mexicanes. La interpretació de les cançons anirà a càrrec de la Coral Estel i l'acompanyarà el Mariachi Estrella, un nou grup de músics de mariachis tradicionals. Dissabte, l'activitat comença a les 7 de la tarda i diumenge a les 6. Les entrades tenen un preu de 14 euros.
I bé, ja ara aquí podríem anar doncs, a preparar els mariachis, però em sembla que ja estan a punt, eh? Em sembla que ja tot el grup de mariachis ja està a punt, també està a punt aquest cors, i és que, a més, tindrem cantina. La cantina mexicana. Parlem de la Coral Estel, perquè sempre ens porten aquestes històries, històries que a vegades dius i què ho fa, i per això demanem amb el director, el Joan Alsina, què ho fa? Què ho fa? Què feu? Cantina mexicana?
Bé, doncs mira, es tracta d'anar buscant repertoris que ens agradin, no? que ens hi sentim còmodes. Llavors, doncs, el que he mirat en aquest moment és buscar aquestes cançons de mexicanes, que en general la gent de la coral els hi feia molta gràcia fer-les. He posat, doncs, a fer la cantina mexicana, doncs perquè, a veure, potser una de les principals causes va ser els viatges que vam fer a Mèxic amb la Polifònica. Jo vaig cantar-hi durant 15 anys a la Polifònica de Porreig, i llavors doncs vam anar dues vegades a Mèxic, mentre jo hi cantava, a Puebla concretament, amb la coral, amb el cor normalista de Puebla. Segurament molta gent d'aquí a Porreig el recordareu perquè han vingut al festival diversos anys, amb el seu director, Jorge Altieri, al capdavant. I llavors jo aquelles dues sortides d'allà que ens vam estar, potser un mes no, però 24-25 dies, que vam fer gira per Mèxic, amb el centre Puebla, però vam anar al Districte Federal, vam anar cap a Chiapas, vam anar cap a Cancún, vam fer tota la zona centre, cap a... Sí, va. I llavors aquella gira allà i conèixer tota la cultura mexicana, els salons on feien música, com funcionava la música mexicana, doncs segurament això ha sigut decisiu per poder fer aquest repertori que ara presentarem amb la coral Estel, ara al febrer. I la qüestió era doncs, que clar, poguéssim arreglar les cançons que tots tenim a l'imaginari des que érem petits, no? Les cançons més emblemàtiques de la música mexicana, la Guadalajara, México Lindo, la Llorona... Totes aquestes cançons que les tenim al cap, doncs només es tractava d'arreglar-les per coral i llavors doncs posar-hi uns mariachis, perquè quan estem parlant de música mexicana, doncs tots de seguida tenim al cap que hi ha d'haver uns mariachis, uns trompetistes, uns violins, uns guitarrones que per poder-ho acompanyar, i llavors doncs es tractava de posar tot això en un pot, barrejar-ho, i que sortís l'espectacle que la gent podrà veure ara al febrer.
Sí, ara al febrer, els dies 15, 16, 22, 23, es podrà veure, sí, l'Espai del Blat, eh?
Sí, sí, correcte. Farem l'Espai del Blat, intentarem que s'assembli el màxim possible a una cantina mexicana, que la gent pugui venir allà a fer una coronita, que és la cervesa, no?, que serveix més a Mèxic, que puguin fer un tequila pels més atrevits, que és una mica fort, però jo crec que bueno, una tarda així és un tequilote, que diuen ells, doncs també es posaria bé, i gaudir doncs, de tot aquest espectacle. També hi haurà danses, hi haurà històries del Mèxic pre-espanyol, per dir-ho així, de la cultura, les cultures asteques i maies, també hi haurà històries que s'explicaran allà. Bueno, és una mica de tota un homenatge a tota la cultura mexicana.
Bé, en tot cas el que serà una cantina, la gent podrà disfrutar, podrà tastar, com dèiem, aquesta tequila i bé, una mica doncs, tot això. Però bé, parlaves d'aquestes cançons, sou molt de colla a cantar?
Sí, bueno, ara la coral som uns 50 cantaires, que són els que portaran tot el que és les lletres i la música, o sigui, i les cançons. Hi haurà 9 músics, hi haurà 2 trompetes, 3 violins, 4 violins, perdó, 4 violins, i 3 de secció rítmica, que són guitarra, viuela, que és com una mena de guitarreta petita, i el guitarrón, que és el que fa els baixos, aquell que segurament tots teniu al cap, aquella mena de guitarra tan grossa que porten penjada, que fa els baixos, sinó la funció de contrabaix, però que és la típica mexicana. Vull dir que sí, serà un acompanyament d'aquests 9 mariachis.
Déu-n'hi-do. I com ha sortit això? Perquè, clar, aquestes formacions no es fan en un moment.
No, bueno, això, mira, vam parlar amb els de l'Escola de Música d'aquí a Porreig i diversos dels músics que hi ha doncs, són d'aquí, alguns altres algun de Berga, o sigui, tot músics de la comarca, que toquen els respectius instruments, trompeta, violí, o en aquest cas, doncs, guitarres i guitarrón, i entre tots doncs, hem fet aquest mariachi. No és que el portem directament de Mèxic, sinó que som nosaltres mateixos que farem la funció, per dir-ho.
No, em referia...
Però, bueno, jo crec que...
Perdona, jo em referia als instruments, no? Parlaves d'uns instruments singulars, mexicans, per això.
Sí, sí. Bueno, aquest, el més singular, trompetes, al final són les mateixes, violins també. El que són més singulars seria el guitarrón, que és aquest tan gros, i aquest, jo ara en aquests moments estic vivint a l'Esquirol, aquí a Vora Vic, i un company d'aquí al poble li agrada molt els instruments exòtics, per dir-ho així, i quan va anar a Mèxic, doncs en lloc de portar, no sé, una flauta o bé una coseta petitona així, doncs no, es va portar un guitarrón, que si alguns que el coneixeu, doncs és molt gros el guitarrón. I llavors, doncs, ell se'l va portar i li vaig demanar, escolta, Bernat, em deixaries aquest guitarrón que hem de fer ara un show? I em va dir, tant, ja te'l pots venir a buscar. I el Pepsi, que és el Pep Vall d'aquí Porreig, que és el que toca el contrabaix, s'ha hagut de currar, per dir-ho així, tota la manera de tocar diferent, perquè no és igual tocar un guitarrón que tocar un contrabaix. Llavors les notes serien semblants, però la manera de tocar-ho no. És bastant diferent, però doncs, bueno, ha fet l'esforç de poder-ho tocar com si fossin realment mexicans. Vull dir que, sí. I la viuela, 3/4 del mateix. Adaptarem un ukelele al format de, diguem, a la manera de tocar de la viuela. I la guitarra meva, jo tocaré la guitarra, que serà la guitarra normal, és la guitarra espanyola, per dir-ho així, que és la que fan servir també els mexicans. Però, bueno, sí, és intentar adaptar-ho al so mexicà.
I les persones que vulguin entrades ja saben que ho poden fer a través d'entrades@gironella.cat partir del dia 13 de gener,
Sí, a partir del 13 de gener, que era aquest dilluns, doncs ja les hem posat a la venda. Hi ha la particularitat que són amb taules de quatre persones que estan numerades, o sigui, la gent que digui, mira, a mi m'agradaria estar a prop de l'escenari, a prop d'allà on hi ha totes les cançons i tot això, doncs com més aviat les agafin, perquè ja veig que aquests dies em va dir la secretària de la coral, doncs que hi ha molta gent ja havia començat a agafar entrades. La gent que li fes gràcia, doncs, ser endavant, sí que és important si pot agafar-ho ara, que així ja s'assegura la seva taula que vulgui allà. Són grups de 4. Si aneu més de 4, podeu agafar la taula del costat, no té problema. I llavors, doncs, com que és numerat, podeu agafar ben bé les que us convinguin. I llavors, doncs, això, com a mínim pots assegurar que estàs prop de l'escenari.
Doncs l'Espai del Blat, el dissabte a les 7 i el diumenge a les 6. Els dies 15, 16, 22 i 23 de febrer.
Això, i després hi ha temps, quan sortim, hi ha temps d'anar a fer un mossec, d'anar a sopar i d'acabar-ho de celebrar.
Doncs, Cantina Mexicana Gironella, la Coral Estel, com sempre, al davant Joan Alsina. Joan, felicitats i enhorabona. I ara acabarem amb un...
Gràcies, Josep.
Amb algun mariachi, no? Alguna història, sí. Perquè... La cantina mexicana
són molt animades, les cançons mexicanes, allò que sempre fan ambient i ja tens ganes com de ballar, aquell sol que fa allà a Mèxic, que és un goig, vaja, parlar i sentir les cançons mexicanes, jo crec que la gent s'ho passarà molt bé.
Doncs moltes gràcies i enhorabona.
Salut, bon dia.
Bé, jo sé que Poto ens ha tingut alguns premis. Pere Rivero, felicitats, el tercer,
Sí, el tercer del Rally de la Corrida. De mous, no? Però bueno, hi havia fotos molt bones a tot arreu i molt content.
Què vas fer?
Jo vaig fer, és una foto del monument, on es veu, a darrere del monument, es veu l'església, o sigui, l'església nova de Porreig. darrere. O sigui, és agafes tot el monument i a darrere hi ha l'església.
En una foto que ja tu ja...
Sí, ja havia fet diverses vegades, eh? L'havia fet l'altre concurs, l'altre cop que hi havia el concurs d'aquest monument, el vaig fer, però no la vaig presentar perquè no em va agradar com quedava, no em va agradar com quedava, i aquest, en canvi, aquest cop m'ha agradat i, mira, ha resultat.
Bé, com has vist el nivell de...
Home, tenim un nivell bastant alt, eh? O sigui, hi ha poc, no hi ha hagut molts concursants aquest any, em sembla que eren 78 fotos, em sembla que entre ous i ral·li hi havia 25 o 26 participants, però el nivell és bastant alt, és alt, és alt.
Per tant, però a Porreig, hi ha hagut més gent, eh? Hi ha hagut,
sí.
Hi ha hagut més gent que li ha... que li ha tocat, eh? Felicitats, Pere.
Gràcies.
Ramon, tu també, eh?
Sí.
Ha caigut això, ha caigut. Guanta-la així amb la mà. Bé, Ramon, explica'm una mica doncs què has fet tu.
Bueno, jo tinc un premi dels ous i un altre de la corrida. La corrida vaig fer la foto a la tarda quan un ruc tirava amb un xicot que va quedar penjat pel peu.
Home, això és interessant, eh? Vull dir, aquest moment que dius, què ha passat, què ha passat aquí?
Sí, la foto és divertida, tens que saber millar el moment.
I l'ou? Perquè aquí el joc són els ous, també,
sí.
Eh? És un joc d'ous, vaja.
Sí, és un joc d'ous. Vaig fer un bodegó. Hi ha un tapet plegat, amb unes ampolles blanques, una cistelleta blanca, i els ous també els vaig pintar i també són blancs.
És difícil saber veure què és el que pots fer amb ous?
Sí, perquè normalment el que es fa sempre és bodegó i composar un bodegó és complicat i és difícil.
Doncs escolta, enhorabona, perquè, però a més també sembla que algú de la família doncs, també li ha trobat alguna cosa, no?
El meu net, de Lluc, que té 6 anys i ha fet un 10è premi amb la corrida.
Doncs escolta, felicitats també.
Molt bé, moltes gràcies.
Bé, hem de parlar amb el jurat i quan parlem amb el jurat, doncs... Avui ens acompanya el Miquel Estrada. Miquel Estrada, que ens ve de...
Capellades.
De Capellades, eh?
De l'Associació Fotogràfica.
Capellades, l'altre dia vam passar per Capellades, eh? Vam però... per allà a la vora, al costat, que vam anar a la Pobla.
Ah, està bé. Eh? Ah, vas anar al Ralli.
Al Ralli Fotogràfic de la Pobla.
De la Pobla, molt bé.
Escolta'm, com has vist avui el nivell d'aquest...
Mira, el nivell de tema dels ous, pues, molt maco, molt maco. Moltes idees noves, moltes idees molt ben pensades, molt ben treballades i quedat parat. Inclús m'ha agradat perquè aquest mes tenim tema ous de Capellades, molt social, i ja tinc bastantes idees posades al cap de coses que he vist aquí. Estava molt bé, molt maques, de veritat.
I el tema de la corrida també ho coneixes molt bé?
Sí, el tema de la corrida potser és un dels anys que he vist més flac, sí. I menys fotografies, menys fotografies. La que m'ha agradat molt ha sigut la que feu la corrida a la tarda, que ja havien, no havia vist cap vegada, i que tant ho he vist, hi havia 4 fotografies captades al seu moment de caure, al seu moment d'aixecar-se perquè corri més del cavall, i molt bé, molt bé, molt bé. El tema de carros, pues, sí, m'han agradat un break, que estava molt bé, estava molt bé, perquè quan fas una fotografia amb un carro, veus tanta gent, doncs la vista en marxa, no et concentres amb el carro, et concentres amb la gent que hi ha portat temps que era cada banda. Llavors hi havia l'altre tema, que era el d'aquell monument,
sí.
I a mi el que m'ha agradat més, no sé si quedat primera, però ja no me'n recordo, una que hi havia el cavall de ferro i al mig de la cap del cavall hi havia l'església, estava molt ben buscat, molt ben buscat, però en general, molt bé. Després, el tema que s'ha fet aquest any de votació com a fotogènius, pues, bueno, jo aquestes fotos a casa me les vaig estar mirant una setmana i cada dia anava modificant punts, i la cosa que m'ha agradat és que els 3 jurats, les fotos que han sortit premiades, doncs hi havia un 7, un 6, un 7, i anàvem bastant bé.
Doncs escolta, moltes felicitats i moltes gràcies per ser una vegada més de jurat a Porreig.
I gràcies bé, a vosaltres.
Doncs allò que diuen que no sona la flauta, però ja sonarà un altre dia.
I tant, no s'ha quedat mai d'esperança.
Moltes gràcies.
De res.
Diumenge Borredà celebra la tradicional festa de la matança del porc. Comença a les 10 del matí. Hi haurà un esmorzar elaborat a partir de productes del porc. A més, es podrà visitar una exposició d'eines, dites i materials que es feien servir per la matança en el centre cívic. També hi haurà una concentració de vehicles clàssics, organitzant també un concurs de cuina, on s'hauran de presentar plats cuinats amb productes del porc. I, finalment, hi haurà la rifa d'una panera. La festa serà diumenge fins al migdia. Aquest cap de setmana té lloc la mostra de formatges al Parc de les Aubes, a Berga. La mostra estarà oberta des de les 9 del matí a les 9 del vespre. A més, comptarà amb activitats familiars, maridatges amb vins i cerveses artesanes, música en directe i una ballada de swing. L'Ajuntament de Gironella va aprovar per unanimitat en el darrer ple la inversió de més de 2 milions d'euros per invertir en 5 grans obres pel poble. Es reurbanitzarà el carrer del riu per pacificar-ho i recuperar la flora i la fauna de ribera. S'eliminarà i reduirà al màxim els elements de formigó, substituint-los per pedra o fusta. La segona partida important és per l'escullera de pedra de Sant Antoni, per evitar les esllavissades del carrer. També es vol millorar la xarxa d'aigua i s'aniran implementant comptadors digitals. Una altra partida serà per l'asfaltatge i pintura de diferents carrers, millorant també la seguretat del revolt de Cal Ramons, amb una barana de protecció. I també es canviarà la il·luminació de Cal Basacs per substituir-la per LEDs. S'actuarà en els punts que ara són més foscos, sobretot a la zona del tanatori i del nucli històric. Per fer front a aquestes inversions, l'Ajuntament de Gironella disposa de fons propis i d'una bossa de subvencions provinents d'altres administracions. Fins al dia 27 de febrer, els i les berguedanes podran votar els pressupostos participatius de la ciutat a través de la plataforma digital. Enguany s'han presentat 14 propostes, 7 en categoria general i 7 en categoria juvenil. Tres projectes optaran els 30.000 euros d'inversió en equipaments o espais públics, 3 més de 10.000 euros en iniciatives culturals i 5.000 per iniciatives pels joves. Per votar caldrà identificar-se amb el DNI i la data de naixement. Qui vulgui fer-ho presencialment, hi haurà unes persones assistents a la recepció de l'Ajuntament de Berga, de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dilluns a més de 5 a 7 de la tarda. El Museu del Ciment de Castellar de Nuc ha signat un conveni de col·laboració amb el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya per ampliar i dinamitzar el museu. L'acord marcarà un primer pas per un conveni de col·laboració estratègica que, segons els seus responsables, podran desenvolupar projectes tècnics, patrimonials i divulgatius amb l'objectiu de rehabilitar i millorar tots els espais museístics.
I el Museu de les Mines de Cercs incorpora el programa d'accessibilitat, la mirada tàctil a l'espai expositiu Llums de Mina. El Museu de les Mines de Cercs ha incorporat la mirada tàctil a l'espai expositiu Llums de Mina, culminant així les millores d'accessibilitat cultural d'aquest nou espai museogràfic obert al públic el 2023. A partir d'ara, l'exposició disposa d'unes millores museogràfiques i comunicatives, com el nou mòdul tàctil que inclou un conjunt de 6 làmpades mineres utilitzades al llarg de la història. El mòdul també conté, des dels models més antics, els llums rave o de gall, el Heiser o el Frog, els populars llums de carbur, fins als últims que van usar-se els llums elèctrics. Aquest mòdul accessible permetrà donar a conèixer als visitants amb necessitats especials les textures i les formes més característiques d'aquestes lampades. Es tracta, doncs, d'un espai tàctil també accessible a cadires de rodes amb un disseny ergonòmic que permetrà una identificació tàctil de cada objecte. A nivell comunicatiu, disposa de cartells amb macrocaràcter i llenguatge braille disponibles en català
en castellà, francès i anglès. D'altra banda, també els usuaris, ceguesa, disposen del guió del visitant amb làmines en relleu per facilitar la seva comprensió. L'espai Llum de Mines incorpora ara, a més, un conjunt de vídeos en llengua de signes per als visitants signants, subtitulat per sords oralistes i locució per oferir una millor usabilitat. L'exposició també disposa d'una guia en lectura fàcil en català i castellà per facilitar els continguts a les persones amb dificultats lectores transitòries o permanents. Aquestes accions són possibles gràcies a la col·laboració del Servei Bibliogràfic de l'OMCE de Barcelona, la Federació de Persones Sordes de Catalunya, FESOCA, i l'Associació Lectura Fàcil.
La façana de l'escola de Borredà i la paret exterior del cobert de Petanca llueixen ja dos murals participatius executats per l'Ajuntament amb el suport de la Diputació de Barcelona. El dissenyador Valentí Gubianes i el col·lectiu escolar han tirat endavant el projecte per donar l'atractiu a l'escola i a l'amfiteatre cívic, que serveix de pati i zona d'esbarjo. Aquest nou mural conté elements significatius del poble, com els dimonis socarrimats o el gall Radulf. A cobert de les pistes de Petanca